En Litoral FM te ofrecemos una taza caliente y una conversación amena. Aquí comienza El Primer Café.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Son las 8:45 de la mañana. Saludos de Raúl Martínez y Amanda Ortola. Es lunes, arrancamos una nueva semana y lo hacemos con energía, con la fuerza que nos dan nuestros campos, nuestras montañas, nuestro preciado entorno. ¿Sabía Raúl que muchas de las plantas que nos rodean no solo son buenas para cocinar, sino que además tienen propiedades medicinales? Y es que no son todo hierbajos, malas hierbas.
Desconozco muchas, pero la verdad es que, por ejemplo, en ensalada hemos comido unas cuantas.
En el primer café de hoy nos disponemos a conocer las plantas de nuestro entorno para descubrir sus usos en la cocina, como decía Raúl, sus propiedades medicinales, qué especies son tóxicas o cuáles son invasoras, qué momento es el adecuado para su recolección y cómo las podemos recolectar. Una salida a los campos y a las montañas de la Marina Alta con una auténtica intérprete ambiental del paisaje y la naturaleza, con María Rosselló de Endémica Natura, que tengo aquí a mi lado. Molt bon dia, benvinguda, María.
Bon dia, pel matí.
María Rosselló i Endèmica Natura són en si una fusió que organitza diferents experiències ambientals a la comarca, però si algú no et coneix, no coneix el teu projecte, què és exactament Endèmica Natura?
Bé, Endèmica Natura és una empresa de turisme actiu i ecoturisme i em dedico a compartir senders, sabors i sabers que fan únic el nostre territori diànic. I cada cap de setmana canvia l'oficina, entre setmana també estic en una vall, treballo en el Jardí de l'Albarda, faig educació ambiental en moltes escoles i a través dels ajuntaments i mancomunitats de la zona vaig movent-me, també per a particulars.
Entre les activitats que tens programades per a donar a conèixer la flora autòctona i totes les seues propietats, i trobem dues pel proper cap de setmana al Calalí. Què tens previst fer?
Sí, a Calalí, durant el mes de febrer, celebrem Fes l'Alí, que és la festa del Calalí. Va néixer en un origen voltant de la floració dels ametlers, però degut a la xilella fastidiosa, cada vegada trobem menys ametlers en flor. Aleshores hem buscat la resiliència i hem buscat alternatives com pot ser la ornitològica, que va estar fa uns dies, Mateu, així comentant-vos. Sí, sí. I per a la setmana que ve tenim una passejada entre camps de cultiu per aprendre a identificar els cultius tradicionals i com podem mantindre'ls i les bones herbes que creixen en aquests camps. I estarà també celebrant-se la Fira de Productes de la Terra i Oficis. El diumenge muntarem paradeta, que junta a Vicent del Riurau de la Senyola tenim un projecte d'agroturisme a Xàbia i portarem allí la verdura que produïm.
Perquè també estàs en altres llocs de la comarca, com comentaves al principi. Si revisem agenda, també vegem una altra ruta interpretativa al Poble Nou de Benitatxell, encara queden uns mesos.
Sí, de totes formes, com que són activitats gratuïtes a través d'ajuntaments, sempre recomano reservar plaça quant abans. La propera serà el 26 d'abril, anirem al Poble Nou i serà un taller de cuina silvestre. Sempre estic intentant donar-li veu a eixes silvestres oblidades que passen desapercebudes, però ens regalen molts nutrients, propietats, són bones per a tots, ens omplin de salut i felicitat.
Per què creus que és important que la gent conega les plantes i el seu entorn?
Pensé que és el més sostenible. Jo directament, tot el que he après ja he tingut que rescatar-ho de llibres o de persones majors del voltant. N'hi ha sabers que no s'estan transmetent d'una generació a l'altra i no es poden perdre, perquè l'etnobotànica és la vinculació de les persones d'un territori amb la flora del seu voltant. No és el mateix a l'etnobotànica de la Marina Alta, de zones costeres, que les de l'interior. Aleshores, jo em dedico a això, a intentar que tot el món identifique les seues bones herbes i són menjar de qualitat, gratuït, que es pot aprofitar. Vivim en un món globalitzat on tot l'any mengem de tot, això no és sostenible. Lo de proximitat i temporada és sostenible, i què més sostenible que les herbes del nostre voltant.
Hi ha diferents dites populars on apareixen plantes silvestres. A mi em venen al cap, per exemple, enviar algú a fer lliçons o a replegar esparres. I just aquestes plantes que creixen de forma silvestre per nostres camps es poden consumir, no?
Sí, els espàrrecs dirien que és la que el 90% de la població coneix, encara que molta gent no sap que la única part comestible de la planta és el brot tendre, després és tòxica. Aleshores, perdem eixa por a identificar plantes que en algun moment són tòxiques, però un fruit molt madur pot no ser tòxic, com el de la monstera deliciosa, la planta esquelet o costilla de Adam, que li diuen. El seu fruit en verd és tòxic, però madur no. Pues lo mateix amb l'espàrrec. Quan acaba de nàixer el brot, tots l'identifiquem i recolectem. Els gixons, n'hi ha molta gent que els coneix, però és curiós perquè quan vas al camp i et poses a identificar-los un a un, no? Jo sempre dic que combatem la ceguera vegetal. I et dones compte que la gent li diu lliçons a les camarroges, o la gent li diu pebrella a la sajolida. Clar, tenim aquest saber, però falta afilar-lo un poc més. I realment aprendre a identificar visualment, olfactivament, i amb el tacte i amb el gust, totes les herbes que ens rodegen, que són un grapat que es poden menjar.
I a més, algunes hi ha que saber-les cuinar, perquè n'hi ha que saber-les netejar, algunes té un sabor més amarg...
Uh-huh. Per a començar, el nostre paladar ha canviat. Estem ja acostumbrats als productes ensucrats, ultraprocessats, i aquest amargor de les herbes silvestres, que no tot o són, però és necessària per a una bona digestió. Tenim que reeducar els paladars. I després tenim el meló d'on anar a recolectar-les, perquè, clar, tot té propietari. I si no, moltes vegades tenim problemes en que la gent continua utilitzant tòxics, que són mal anomenats fitosanitaris, però de sanitaris. No tenen res. Jo sí que veig que està canviant la mentalitat de moltes persones i ja no associen un bancal planxat sense una herbeta a que siga bonico. Lo bonico és tindre una coberta vegetal biodiversa i saber treure-li rendiment.
Parla'ns un poc de les plantes pròpies de la nostra comarca, de la Marina Alta, que podem utilitzar en la cuina.
Sí, tindríem des de les condimentàries, com pogueren ser les aromàtiques, sajolida, romer, timonet o frígola, depèn del poble. Trobem també, per exemple, d'aromàtiques així més curioses que la gent no conega tant. Roses, els pètals de rosa també es mengen. Sí que n'hi ha moltes vegades que la gent va amb por. No, és que estan protegides, és que no pots anar a recolectar-les. Depèn del lloc. Està clar que si la muntanya on estàs anant té una figura de protecció o és parc natural, allí no vas a recolectar res. Però si fas una passejada, veus un camp abandonat i està creixent el timonet, sempre i quan t'agafes una quantitat ètica, està bé. Jo sempre m'agrada dir que no som a cabacases. I després tindríem les herbes... les silvestres, com poden ser el melic de Venus, la malva, l'agret, la rosella, el rabanell, la calenduleta, totes aquestes estan ara esplèndides, que no en cap ni una més pels bancals, i podem des de macerar-les la calenduleta macerada en oli per a fer sabors o per a aplicar en la pell. Després, el melic de Venus és la coca de marge. És un mos cruixent, refrescant, que ompli ara moltíssims marges ombriencs. I és que n'hi ha tantíssimes. Tenim la pimpinela, que fa gust a cogombre. Tenim moltíssimes desconegudes i just ahir en el Calalí van celebrar aquest taller d'etnobotànica i cuina silvestre, on a més teníem a la garrofa de protagonista. Vam aprendre a fer farina de garrofa, xarop de garrofa, i això, el xocolata està boníssim, però sí... anem a la part ètica, no és sostenible que el consumim si no està produït per la zona. Aleshores, tenim el substitut, molt bo també per a diabètics, que seria la farina de garrofa.
Has parlat d'algunes de les plantes que, a més, tenen propietats curatives.
Sí, per exemple, la malva de tot mal salva. No? Tant les fulles les podem aplicar en emplastre o el plantatge, si ens fem un tall, o tenim altres que no són comestibles, però que també tenen ús medicinal, com la d'auradella, que a Pedreguer es diu herbeta de la sang, o serpeta. Són falagueres que creixen en marges i que tenen les propietats per a detindre un sagnat.
Però cal anar en compte, perquè també ens podem trobar amb plantes verinoses, que són tòxiques. Quines són les més perilloses de la nostra zona i com podem també reconèixer-les?
Bé, ahí sempre és un meló que sempre intenta no profunditzar molt en les rutes, perquè jo sempre dic que no saps qui pot estar com una cabra i no vull donar idees a ningú. Però diríem que el baladre és un dels més coneguts, és tot tota la planta és tòxica. De fet, en un toll d'aigua on abunda el baladre al voltant, jo evitaria no entrar a l'aigua, no, però sí obrir els ulls o exposar les fosses nasals, baix eixar aigua on està la pols del baladre, això és tòxic. Després tenim també exòtiques invasores que són molt comuns ja al nostre territori, com el risí, que és la figuera infernal, i eixa també, la figuera del dimoni, és molt tòxica la seva llavor. Arriba a ser mortal.
Parles del baladre i és una de les plantes que més s'utilitza per a fer tanques, no?, naturals, sí, en algunes cases, no?
Sí,
és que cridaner.
I per a xiquets i mascotes és un problema. Però, en canvi, jo sempre intento buscar-li la part positiva a tota planta, no? I el baladre, quan és època de recol·lecció de garrofa, no?, que sabem que pel juliol el garrofer es vesteix de dol, si jo no vull que les rates vinguin a menjar-se les meues garrofes, el que faig és, en cura, vaig a recol·lectar amb guants i roba llarga unes rames de baladre i les lligue al voltant del tronc de forma que evite que les rates em pugen a ratar-me les garrofes.
De fet, també en el que són les festes patronals de molts pobles, en l'entrada de la murta tiren un poquet de baladre, també quan són xicotets diem no ho agafeu d'enterra, no?
Sí.
Que és verinós.
Sí, i de fet l'entrada a la murta, a Pedreguer també la celebrem i el problema que tenim és que són plantes associades a ecosistemes d'aigua i clar, quan es produeixen anys prolongats de sequera com els que venim sofrint, deixa d'haver tanta disponibilitat de murta. Aleshores, jo sempre pense que és millor reproduir-la que recol·lectar-la. I tota alternativa, com puga ser la mata o llentiscle, que s'utilitza ara molt per a aixes entrades, pues està bé, perquè és molt més abundant.
Parlem de plantes que poblen els nostres camps i les nostres muntanyes, i també hem de tenir en compte aquelles que són les invasores. Quines espècies has identificat en el nostre entorn que són, que no són pròpies i quin impacte tenen sobre els nostres ecosistemes?
Això és increïble perquè, clar, la globalització permet coses positives, però després té la contrapartida que és que estem movent ecosistemes per complet i, per exemple, una que per a mi és un mal de cap, que a més, com a empresa del Parc Natural de la Marjal, he fet jornades per erradicar-la amb voluntaris, el miraguà, el fals miraguà, esta que fa com una carabasseta que li ix el cotó de dins, uh-huh, que es menja els tarongers, i bé, és una enfiladissa que té unes flors prou boniques, el problema és que té molt de làtex a l'interior. Aleshores, els nostres insectes, papallones, palometes, polinitzadors varis, no la identifiquen com a problema, com a amenaça, la identifiquen com una flor més. S'acosten i es queden allí atrapats. I cada vegada que veig risí en flor, m'acoste i, malauradament, pues, en pràcticament 5 de cada 10 flors troba insectes morts. Uf. Algunes vegades arriba a temps i amb molta cura, això és com una operació de cirurgia, li desenganxa l'espiritrompa a aquest insecte per a que puga seguir volant i no mora agotat. A banda del risí tenim també això, el miraguà, el risí, la figa de pala, que diguem, és de tota la vida, sí, però no deixa de ser una espècie exòtica invasora, la cilindropuntia, les mimoses, vull dir, és que si agafem l'anexe 1 de flora exòtica invasora a tot l'estat, vegem que és que la majoria les tenim, i és més, hi ha plànols on apareixen la presència en cada regió, i a la província d'Alacant les tenim totes, no me'n falta ni una.
Com reaccionen les persones que acudixen a aquestes rutes, no? Què és el que més es crida l'atenció?
Per exemple, poder identificar que una planta és invasora, no? Dient, ai, però si jo em pensava que era d'ací de sempre. Ja, doncs, intentem la lantana, intenta no comprar-la en un centre de jardineria. No deuria poder vendre's, però tu com a consumidor tens l'obligació de comprar només o d'adquirir flora autòctona per als teus parcs, jardins o balcons. Uh-huh. I després eixe canvi de visió, no? A mi el que més m'agrada és quan arriben a casa i diuen, xe, però si així a la maceta m'està eixint una calenduleta i aprofiten eixes pètals per a decorar un plat o quan s'aplica, no?, tot allò que hem vist en una passejada. És més que sortir al camp, és anar a aprendre i a recuperar sabers.
I parlant d'aixes eixides al camp, alguna anècdota que vulgueres compartir amb nosaltres? Alguna cosa curiosa?
A veure, ai, no sé, n'he tingut moltes, pues, des de gent major que... No, això és un llentiscle! I dic, bueno, vostè li pot dir llentiscle, però això és una murta, no? I això és els noms comuns, no? Que varien a cada poble. Ahir, per exemple, comentàvem l'ortiga tots la identifiquem, però clar, el nom comú canvia a cada lloc. A Pedregueres pica pato, a Oliva i Pego pica mato, i a Gata de Gorgos pico paco.
El que estava clar és que pica.
Sí, això ho tenim tots en comú. I després, no sé, el nom dels nostres animals amb els menuts és graciós també.
Maria, estem a punt d'acomiadar-nos, però no m'agradaria dir-te adéu sense que ens digueres una ressenya d'este llibre que estàs presentant i que forma també part d'esta forma de transmetre la nostra flora, la nostra natura.
Sí, pues he escrit un llibre que es diu El corn de la muntanya gran de Pedreguer i és un viatge pel temps, des del Paleolític fins a l'actualitat. Menciona més de 40 plantes i animals i estic de gira presentant-lo per tot el territori diànic. En la pàgina web d'Endèmica Natura o les xarxes socials podeu consultar tota la programació.
És evident, Maria, que el teu amor pel territori està present en tot el que fas. Tenim que tornar-te a convidar al primer cafè per a que continues parlant-nos de totes les plantes que tenim al nostre entorn. Arribem ja a les 9, ens tenim que acomiadar. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
Gràcies a vosaltres, ha sigut un plaer.